benvinguts, oients de Ràdio Silenci, al programa 7 llunes màgiques. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu del viatge per explorar el destí i desvelar alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos cap a les 7 llunes màgiques.
Les 7 llunes. Amb Susana Set Llunes.
Molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a un nou viatge de la nau de les Set Llunes Màgiques cap a la màgia i els misteris. Et parla Set Llunes i ens acompanya en silenci, controlant que ens pugueu escoltar perfectament, en Marc Carol i també l'Edgar Colomer, l'ajudant en pràctiques del control tècnic de so. Ens escoltes avui dimarts en directe a Ràdio Silenci, des de la web radiosilenci.cat o els divendres a onacodinenca.cat. I pots escoltar els programes anteriors a setllunes.iespana.es. El viatge d'aquest vespre comença amb la secció Agenda Literària, on ens acompanya la Violant Muñoz per ressenyar-nos una nova publicació d'un llibre que pots guanyar i rebre gratuïtament en el concurs, com va fer la guanyadora de la setmana passada. Seguirem la nostra passejada màgica d'aquest programa especial dedicat als nens índics i als cristall. Sabem qui són, com entendre'ls i tractar-los, i què tenen d'especial aquests nens etiquetats per als seus dons, a més de que us explicaré algunes experiències reals d'alguns d'ells relacionades a la reencarnació i d'altres records de vides anteriors. Doncs un 90% d'aquests nens són mèdiums o experimenten fets mèdiums. I ara, puja el volum. Doncs comencem les 7 llunes màgiques.
Les 7 llunes, amb Susana Set Llunes.
Si t'agrada llegir i submergir-te en les línies de bons llibres que parlen de mons fantàstics, somiant despert i fent volar la imaginació entre enigmes, llocs misteriosos, personatges valents o porucs, resolvent casos inexplicables, assassinats en llocs reals o imaginaris que ens fan visualitzar els seus escriptors, segur que t'agradarà la nostra secció Agenda Literària, que comencem ara mateix, en la que ens acompanyarà en uns instants la Violant Muñoz, que és la directora de Mediàtica, l'agència que publica la revista Culturalia, la guia digital de novetats editorials que trobaràs a la web www.acmediatica.com. Volem recomanar-te uns dels nous llibres que trobaràs al mercat i que pots guanyar en el nostre concurs mensual si ens envies un mail al correu electrònic del programa les7llunes@radiosilenci.cat amb el 7 en número, o una carta al correu postal de Ràdio Silenci al carrer Banys número 810, tercer pis de les Galeries, amb el codi postal 08530 de la Garriga. En aquest mail o carta ens hi has de posar les teves dades personals: el teu nom, els cognoms, direcció postal, el correu electrònic i el teu telèfon, per poder-te entregar el teu llibre si resulta ser guanyador d'aquest mes, d'un dels llibres dels que anem parlant aquí en el programa amb la Violant Muñoz, com va guanyar la setmana passada la Maria Rosa, a qui li hem demanat que quan l'hagi llegit ens expliqui què li ha semblat. Avui la nostra col·laboradora ha triat un llibre, o més ben dit, una saga ben especial, lligada al tema especial del programa, i per saber quin llibre entre els quatre dels que haurem parlat aquest mes pots guanyar, deixarem que la Violant Muñoz ens el comenci a ressenyar. Doncs ja la tenim a punt. Bona nit, Violant, i molt benvinguda al teu programa Les Set Llunes Màgiques, o més ben dit, a la teva secció Agenda Literària.
Buenas noches a todos, un placer estar una noche más en tu programa, Susana.
T'haig d'agrair que tornis a estar un dimarts més amb tots nosaltres, Violant.
No podía faltar en un programa como el de hoy, dedicado precisamente a las mentes pensantes del mañana.
Doncs ja ens tens a tots a punt, i desitjant saber de quins llibres i de quin escriptor ens parles aquesta nit.
En esta ocasión me vais a permitir que os hable de una autora peruana, Cinca Saric, muy conocida en nuestro país por su obra Mágico Encuentro o Más Allá de Tus Huellas, ambos dirigidos a un público adulto y con un claro mensaje de superación personal posible y viable para todos. Actualmente está inmersa en la difusión de su saga infantil, no solo en Latinoamérica, donde Ainhoa, su protagonista, es un fenómeno de masas de no más de 1,50 m de altura, sino también en Estados Unidos y en España.
Parla'ns una mica de Cinca Saric. Violant, doncs tu la coneixes, oi?
Sí, tuve el placer de conocer a Cinca al entrevistarla para el periódico en el que yo trabajaba en aquel momento, justo cuando lanzaba su primer libro en nuestro país. Posteriormente hicimos más bolos que el baúl de la Piqué cuando editamos desde Ediciones de Dalo su segunda obra, Más Allá de Tus Huellas, y la dimos a conocer en Barcelona, Zaragoza, Valencia y Madrid. Pero fue en el primer encuentro, en ese mágico encuentro, donde ella conoció a mi hija, la Ainhoa original. Contaba a nuestro pequeño ratón de biblioteca a menos de 3 años, si no recuerdo mal, y con un solo abrazo templó los nervios la autora en su primera incursión en el mercado español. Este simple abrazo fue el catalizador que necesitaba Cinca para llegar al corazón de los niños, esos seres tan especiales que iban en su alma las vivencias de mil vidas. Ella le prometió un cuento a Ainhoa y en cuanto llegó a Perú empezó a escribir una historia que ya le rondaba hacía tiempo pero que aún no había sabido darle forma.
Así, aquest conte es va fer realitat.
Sí, sí, sí. Nació Ainhoa, la estrella que viene del norte, y se trata de la historia de un dulce y tierno ser de otro planeta que llega con su legado de amor. Ainhoa es una guía que tiene el poder de llenar de magia el mundo de los niños, a quienes enseña que se puede cambiar desde el corazón a través del amor puro, la fuerza más grande que existe en el universo. Los colores del arco iris y los perfumes de la naturaleza son mágicos, capaces de curar, proteger y dar fuerza, que la música hace vibrar el alma y llena el espíritu de alegría y de paz. Publicado por Alfaguara en Perú, cuando llegó un ejemplar a la atención de mi hija, me quedé gratamente sorprendida cuando mi hija recriminó el color verde de su carita, muy parecida a la que ella tenía en ese momento, salvo por los ojos azules, que fue una pequeña licencia que introdujo Cinca de mi persona, ya que algo aporte al tema, creo. Pero mi hija no encontró para nada extraño el tercer ojo que la protagonista luce en su frente y que es la consigna de muchos de sus pequeños lectores, ya que existen incluso pegatinas para que ellos también luzcan el tercer ojo con orgullo de la sabiduría.
Muy interesante. Però a més d'Ainhoa, la estrella que viene del norte, que ensenya a canviar les persones des del cor, hi ha més llibres d'aquesta escriptora que val la pena ressenyar, oi?
Sí, la saga està formada por 3. El segundo es Ainhoa y Nael, El sueño de Tess. Cinca Saric, cuando se publicó este libro, ya era conocida dentro y fuera de su país, llegando su legado a España y, como te he comentado, a Estados Unidos. Hubo incluso algunos periodistas americanos que la compararon con el fenómeno de Harry Potter. En esta nueva entrega se propone al niño descubrir todo lo que se puede lograr cuando los sueños se hacen realidad. En esta ocasión se da un mayor protagonismo a los niños que aparecen en el relato, sobre todo a Tess y a su hermano Diego, quienes junto a sus amigos pasarán las vacaciones más fantásticas de toda su vida, guiados por Ainhoa y Nael, los extraordinarios seres de la Estrella del Norte.
Molt, molt interessant. Ainhoa y Nael, El sueño de Tess. I sobretot aprendre a fer els somnis realitat. Perdó. Però encara n'hi ha més. Un tercer llibre de Cinca Saric que ens segueix parlant d'aquesta estrella màgica.
Sí, finalmente cerramos la trilogía conociendo los orígenes de Ainhoa, ese ser excepcional. Descubrimos cuáles son los secretos de Ainhoa, cómo es su planeta de origen, conocemos a su familia. Todo se inicia en la infancia de Ainhoa, cuando ella vivía en su planeta rosa, el día en que su abuela Ishtar le mostró lo que pasaba en un lejano planeta de otra galaxia conocido como Tierra. En esta entrega descubrimos las pruebas que tuvo que superar nuestra pequeña heroína para llegar hasta nosotros. Y son muchas las cosas que podemos hacer para reequilibrar nuestro mundo y las aprenderemos de la mano de Ainhoa. Los 3 libros cuentan con unas preciosas ilustraciones surgidas de la mente de la propia autora, de Cinca, pero plasmadas con los pinceles de Andrea Paz Medrano, su ilustradora.
Tienen que ser unos dibujos preciosos. M'ha semblat una trilogia molt interessant, així que me'ls anoto per no oblidar-me de llegir-los algun dia. Moltes gràcies, Violana, t'esitjo una feliç setmana, t'espero amb la pròxima ressenya d'una nova edició la setmana que ve.
sí. Y me gustaría emplazar a todos los oyentes al número especial de Navidad de nuestra revista Culturalia, en el que reseñamos muchos más libros y en el que encontrarán un dossier, letras regaladas, con propuestas de regalo para estas fiestas. Pueden adquirir el número actual en la tienda online de nuestra web o suscribirse anualmente por tan solo 10 euros y recibirán un libro por su fidelidad.
Pues quedan convidats, doncs, tots els oients. Una forta abraçada i petonets màgics, Violant.
Petons de canyella.
Recordeu que trobareu els llibres dels que ens fa la ressenya la Violant a la seva web, www.agmediatica.com. I si no t'oblides d'enviar-nos les teves dades, el nom i cognoms complets, telèfon, direcció postal i correu electrònic, podràs guanyar un d'aquests llibres si ens ho envies a les7llunes, amb el 7 en número, @radiosilenci.cat o al correu postal de Radio Silenci, dirigint la carta al programa Les 7 Llunes Màgiques, al carrer Banys, número 8-10, tercer pis de les Galeries, amb el codi postal de la Garriga 08530.
Les 7 llunes.
Avui, com us he comentat abans, faig un programa especial per explicar-vos qui són els nens índics i els nens cristall. Sabrem qui són, quins dons especials tenen. Parlarem de casos reals i potser algun pare, mare, avi, àvia, tieta o vés a saber, reconeixerà algun nen especial que té molt a la vora i potser no sap com tractar-lo o entendre'l. El que em pregunteu sovint els oients, els meus alumnes, els clients de tarot o pacients de Reiki, és si són nens màgics els nens índics i cristall. I avui que tinc una estoneta llarga per aclarir-ho una mica, perquè ho pugueu entendre bé, en parlarem. Per molta gent, tots els nens es podrien catalogar d'índics. Altres miren d'etiquetar-los diferents dels altres. O diuen que índic no és més que un color entre el blau marí i el violeta del seu aura. Aquests nens especials tenen el cor més pur que puguis trobar. Tenen una forma de comunicar-se especial. Una forma de saber molt peculiar. Tenen la percepció de les coses molt diferent a les persones normals. No és una base religiosa, però sí espiritual, el que els empeny. Ells creuen que els altres pensen i reben els mateixos missatges que ells reben. Es qüestionen el que els hi diuen els metges, els professors, els psicòlegs, tots els del seu voltant. Però ho explico una mica millor amb una experiència real. Hi ha el cas d'una nena de 9 anys que es diu Akian. Una nena pintora que explica que ella rebia missatges a la seva ment i no sabia què fer-ne de tots aquests missatges que passaven pel seu cap fins que va començar a pintar. Els seus quadres els he pogut veure jo mateixa i si no veiessis com el pinta, pensaries que és una fotografia. Són quadres meravellosos, amb paisatges fantàstics, llocs ideals amb molta pau i molt de color. Quadres que semblen reals amb el seu relleu que sembla que pots tocar o ficar-te dins d'ells a viure una vida de conte. Quadres vius, reals. A Akian diu que li agrada pintar miracle, mirades. En concret, el reflex de la mirada i veure-hi, un cop pintades, les seves vides reflectides dins d'aquests ulls. Diu que li agrada veure-hi dins dels somnis de qui ha dibuixat. I us haig de dir que són uns personatges molt especials i que semblen vius dins la pintura. En les seves primeres pintures, la seva mare, molt sorpresa del seu potencial artístic, li va preguntar d'on venien aquelles imatges. I ella li va respondre que les veia i no sabia què fer-ne, que les tenia a la ment i que havia decidit de pintar-les perquè els altres també les poguessin veure i gaudir. Però la Kian no en tenia prou en pintar i va començar a escriure poemes sobre les pintures que realitzava en les seves teles. Llavors, la mare li preguntava, atreta per als seus escrits, d'on sortien aquelles paraules amb tant de sentiment. I ella, la Kian, li va respondre que venien de Déu. Quan a l'escola van veure els seus quadres i llegir els seus poemes que sorgeixen d'aquests quadres que pinta, també li van preguntar d'on venia aquella inspiració i com n'havia après. Ella només sap contestar que és un do de Déu i que l'ha de compartir amb tots els altres, doncs és el missatge que rep a la seva ment. Abans es deia d'aquests nens que naixien il·luminats. N'hi va haver un munt repartits en la història del món. Al segle XII i el XIII hi havia agnòstics, ortodoxes, càtars, herètics. Uns exemples serien Joana d'Arc i Bernadette Subaru, coneguda com Sant Bernardina, una dona amb una forta voluntat. En definitiva, van ser joves que van canviar el món en el seu temps. A partir de la dècada dels 80, van començar a arribar a la Terra, o millor dit, a néixer entre nosaltres, uns nens no màgics, sinó jo diria que nens especials i espectaculars. Alguns estudis sobre ells ens diuen que van arribar i segueixen arribant per ajudar a la transformació social, educativa, familiar i espiritual de tot el planeta, independentment de les fronteres, de les classes socials o de les religions. Són com uns catalitzadors per desencadenar les reaccions necessàries per a les transformacions. M'explico millor. Tenen una estructura cerebral diferent pel que fa a com fan servir els seus potencials dels hemisferis esquerre i dret del cervell. Això vol dir que ells van més enllà del pla intel·lectual, sent més important el pla d'acció. Una de les seves peculiaritats és que exigeixen a l'ambient que els envolta certes característiques que no són comuns ni es consideren autèntiques en les societats actuals. En els estudis d'aquests nens especials s'ha arribat a l'entesa de que ells ens ajudaran a destituir dos paradigmes de la humanitat. El primer és que ens ajudaran a disminuir el distanciament entre pensar i actuar. Avui, a la nostra societat, tots sabem el que està bé o malament. Però tot i sabent el que està bé o malament, sovint actuem diferent a com estàvem pensant que ho faríem. Aquests nens, doncs, ens duran a disminuir aquest distanciament, generant així una societat més autèntica, transparent, veritable, amb més confiança en les nostres relacions, si aprenem a unir en un de sol el que pensem i com actuem. I el segon paradigma en el que ens ajudaran aquests nens diuen que serà a canviar l'egoisme del jo cap al proisme, restablint l'autenticitat i la confiança de la humanitat, que són requisits previs per tal que puguem respectar i considerar més el proisme que nosaltres mateixos. Com a conseqüència, disminuiran l'egoisme, l'enveja, les exclusions, resultant en una major solidaritat i compartició de la que vivim avui en dia. I ara el que em preguntaràs serà: i com faran aquesta transformació aquests nens tan petits en una immensa humanitat? Doncs a través del qüestionament i la transformació de totes les institucions rígides que els envolten. Començant per la família, que avui es basa en la imposició de regles, sense temps de dedicació, sense autenticitat, sense explicacions, sense informació, sense elecció ni negociació. Aquests nens especials no responen a aquestes estructures rígides, perquè per ells és imprescindible tenir opcions, relacions veritables i molta negociació. No accepten ser enganyats, perquè tenen una forta intuïció per captar les veritables intencions i no tenen por de res. Per tant, intimidar-los no dona resultat, perquè ells sempre troben la manera d'obtenir la veritat. I estigues al cas, doncs perceben les veritables intencions i les debilitats dels adults per molt que els intentis amagar. A l'escola, Avui ja no tant, però fins ara, el model d'ensenyament era sempre impost, sense interacció, sense escoltar per part dels adults i sense la participació dels estudiants. Només aprendre. Aquest model és simplement incompatible amb els adolescents especials dels que us parlo aquest vespre. I per tant, el conflicte, aquest gran conflicte, moltes vegades és superior al que hi ha amb la família, principalment per la manca de vincles afectius i amor, o només per una cosa tan senzilla com és l'atenció. I com que aquests nens etiquetats com a índics possegeixen una estructura mental diferent, resolen els problemes d'una manera diferent, més enllà de trobar formes diferents de raonament que sacsegen el model educatiu actual. El tema dels nens índics és fascinant i relativament nou en el camp de la investigació. Segons el llibre The Indigo Children, els nens índics, escrit per Lee Carroll i Jan Tober, que va ser publicat per primera vegada al maig de 1999, diu que un nen índic és aquell que mostra una nova i poc usual sèrie d'atributs psicològics amb un patró de comportament no documentat encara, que ara, el 2009, 10 anys després, ja comencem a haver-hi estudis més profunds psicològics, però encara no està tot dit. Aquest patró de comportament té factors comuns i únics que suggereixen als que interactuen amb els nens, els pares en particular, que han de canviar la forma de tractar-los i de cridar-los per poder aconseguir un equilibri mental adequat. Ignorar aquests nous patrons de comportament és crear desequilibri i gran frustració en la ment d'aquestes precioses noves vides. Hi ha diverses classes de nens índics, però et comentaré alguns dels patrons de comportament més comuns perquè puguis saber si tens algun nen o adolescent índic a casa o a prop. Venen a aquest món amb un sentiment de relaiesa i sovint es comporten d'aquesta manera. Tenen la sensació de mereixer ser aquí i es sorprenen quan els altres no comparteixen això o no els tracten com a tals. L'autoestima no és per als nens índics un gran tema de preocupació. Sovint els diuen als seus pares qui són ells. Tenen molta dificultat a acceptar una autoritat sense cap explicació i sense alternativa. Simplement no fan certes coses. Per exemple, esperar en una fila és molt difícil per ells. Es frustren amb sistemes rituals, en fer les coses sempre igual, en tot el que no requereixi pensament creatiu. Amb freqüència, ells troben millors maneres de fer les coses, tant a casa com a l'escola, el que els fa semblar rebels, inconformes en qualsevol sistema. Semblen antisocials a no ser que es trobin entre nens de la seva mateixa classe. Si no hi ha altres amb un nivell de consciència semblant, es tornen introvertits sentint que cap ser humà els entén. L'escola sovint és molt difícil per a ells, des del punt de vista social i de relacionar-se. No són tímids a l'hora d'expressar el que necessiten i no respondran a la disciplina de la culpa si la mare li diu «espera que arribi el pare i s'assabenti del que has fet». Nancy Ann Tappa és l'autora del llibre anomenat Entenent la vida a través del color, on apareixen les primeres dades sobre el que ella va anomenar nens índics. L'expressió nens índics ve del color de l'aura d'aquests nens i ens explica que hi ha quatre tipus diferents d'índics, cadascun amb un propòsit. El primer és l'índic humanista, que està destinat a treballar amb les masses, com a metge, advocat, professor, comerciant, executiu i o polític del demà. Aquests índics són hiperactius i extremadament sociables. Parlen amb tothom, sempre en forma molt amigable. I són també una mica maldestres. No saben com jugar amb una joguina, per exemple. Li treuen totes les parts que conté i després, un cop desmuntada, ja no la tornen a tocar mai més. Són el tipus de persona al qual cal recordar les coses permanentment, perquè sovint s'obliden de les ordres simples i es distreuen. I això sí, els encanta la lectura, són lectors ferotges. El segon tipus serien els índics conceptuals, que estan més interessats en projectes que no pas en persones. Ells seran els enginyers, arquitectes, dissenyadors, astronautes, pilots i militars del demà. Aquests no són maldestres, com els anteriors. Per contra, són nens molt atlètics. Són controladors. I la persona que més tracten de controlar és la seva mare, si són nens, i el seu pare, si són nenes. Aquest tipus d'indi té tendència a l'addicció, especialment a drogues, durant l'adolescència. Els seus pares, doncs, hauran de vigilar estretament els seus patrons de comportament. El tercer tipus és l'índic artista, que és molt més sensible i el seu cos sovint és més petit que els altres, encara que això no és una regla general. Estan més inclinats cap a l'art, aquests índics artistes. Són molt creatius i seran els professors i artistes del demà. Sigui el que sigui, el que es dediquin, sempre estaran orientats cap al costat creatiu. Dins del camp de la medicina, seran cirurgians o investigadors. En el camp de les arts, seran els actors. Entre els 4 i els 10 anys, una curiositat és que ells poden involucrar-se fins a 15 activitats creatives diferents, per exemple, a les que dedicaran 5 minuts a cada una i després les abandonaran. I l'últim tipus de nen índic és l'interdimensional, molt més gran que els altres de la seva edat, des del punt de vista de l'estatura. Entre el primer i segon any de vida, ja no se'ls podrà dir com han de fer les coses. Ens diran, jo ja ho sé, ja ho puc fer sol, ja ho puc fer-ho jo, deixa'm fer-ho mi. Són ells els que portaran noves filosofies i espiritualitat a aquest món. Hi ha nens que responen a coses que van passar quan ell encara no hi era o no havia nascut encara, coses que són impossibles que sàpiga. Hi ha un cas en concret d'un nen que, sentat a la cadireta del cotxe, crec recordar que tenia 3 anys, li va dir al seu pare, que era davant conduint cap a la guarderia: pare, saps qui és Miguel Ángel? I el pare li diu: va ser un artista, per què? I el nen li va contestar: oh, sí, va pintar el cel en grans esglésies. Jo el vaig conèixer, va ser un gran home. El pare, encuriosit, li pregunta: explica'm més d'ell. I el nen, tot seriós, li va respondre: va ser fa molt i molt de temps. Diuen que aquests nens porten compassió, un nou llenguatge, fins i tot amb la música. Quan alguns d'aquests nens, per exemple, li comenta als seus pares que veu àngels a la nit, els pares els hi diuen que tenen massa fantasia, que tenen una imaginació boja, i en comptes d'ajudar-los, el que fan és tancar-los aquesta nova oportunitat, aquesta nova porta, aquesta nova vida i grau espiritual que ells ja porten dins seu. I per què estan aquí aquests angelets? Què han vingut a fer? Diuen que per aixecar un pont del cel fins a la terra. Tenen un accés a l'experiència humana molt més àmplia i en un nivell més profund del que la majoria té o tenim o pot fer o tenir, arribar a tenir o aprendre. Es confonen molt encara els nens índics amb nens que pateixen dèficits d'atenció o d'altres tipus, però no tenen ningun dèficit en absolut, sinó un suplement. No tenen menys, sinó més. A l'escola, per exemple, en comptes d'estudiar una mica de tot i en forma d'espiral, mica en mica, cap amunt, com se sol fer a tota la classe en conjunt, els hi va molt millor, per tenir èxit escolar assegurat, explorar i aprendre una matèria, per després ja fer-ne una altra, arribant al final del tema, no anant mica en mica i tractant diferents temes com se sol fer en les escoles des de sempre. El més important és deixar que descobreixi què és el que li agrada i el que vol fer, i saber realment qui és i què ha vingut a fer en aquesta vida. Tots tenim dons i talents, alguna passió per al món. Tots som especials, i quan ho reconeixem, trobem el que realment ens fa especials. Aquests nens els hem d'ajudar a reconèixer-ho, a manifestar-ho, a ser els individus més increïbles i meravellosos que poden arribar a ser, beneficiant a tot el món. S'ha estudiat que els nens autistes poden formar part d'aquests nens índics, i fa molt poc que se sap que aquests nens que es deia que es tanquen en el seu món, resulta que es comuniquen telepàticament, ment a ment, i moltes mares els estan redescobrint. Aquests nens són, doncs, una oportunitat per guanyar una experiència de vida a la que no teníem accés per als nostres propis medis, i ells ens els acosten. Farem una petita pausa i escoltarem uns instants de publicitat. Doncs en seguida torno per parlar dels nens cristall i les diferències amb aquests nens que parlàvem ara, els nens índics.
Ràdio Silenci, el 107.4 de la FM.
El dia a dia municipal...
Si vols estar al dia de les notícies que envolten el municipi, aquest mes el Garric t'apropa la informació que necessites. Hi trobaràs l'última hora sobre el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, el nomenament de Manuel Joaquim Raspall com a persona il·lustre de la Garriga, la presentació del projecte del centre o el reglament de participació ciutadana. Tot això i molt més al Garric 79. El pots trobar als equipaments municipals i a lagarriga.cat.
Guapos i guapes, voleu donar valor als vostres atributs naturals? Ara l'Hotel Balneari Blancafort ofereix tractaments de dermoestètica facial i corporal, així com un excel·lent programa d'aprimament. I tot sota el control d'un equip de 3 metgesses especialitzades. Truca ara al 93 860 5600 i t'informarem.
Petits contes que expliquen petits gestos. Un bon dia, una senyora va decidir anar tot arreu en bicicleta. Així, a l'hora que feia salut, ajudava a reduir els embussos, el fum i el soroll dels carrers de la seva ciutat. I catacric, catacrac, la revolució dels petits gestos ha començat. Generalitat de Catalunya. Som-hi!
Músiques del món, escènic, Wolfagés Music, per via 1, amb destinació al món, té parada a totes les estacions. Cada dimarts, un trajecte planetari.
Mestissatge amb el tren de les músiques.
El vagonet musical.
Tradició i costum.
Música orgànica actual i de res.
Ei, que no és així, nen, que aquesta temporada el presenta en Pipo Codina. A les 10 de la nit comença un nou tren de les músiques, amb Pipo Codina.
El tren de les músiques, els dimarts de 10 a 11 de la nit. 107.4 de la FM, Ràdio Silenci, la que et sona la Garriga. Les 7 llunes, amb Susana Set Llunes.
Si vols aconseguir el regal del pròxim sorteig màgic del programa, només has d'enviar-nos la teva experiència fantasmal o paranormal. O també pots explicar-nos els teus somnis repetitius o premonitoris. O fer-nos arribar la teva foto per la secció d'oients amics de la web setllunes.iespana.es, tot en lletres, setllunes.iespana.es, i dir-nos tot el que t'agradaria comentar-nos, suggerir, preguntar, els temes dels que vols que parlem. I recorda que podràs guanyar un llibre a la secció Agenda Literària si ens envies el teu nom complet, el teu telèfon, l'adreça postal i el teu correu electrònic a les 7 llunes, amb el 7 en número, lessetllunes@radiosilenci.cat o a Radio Silenci, al carrer Banys, número 8-10, tercer pis de les Galeries, codi postal 08530 de la Garriga. S'està parlant molt en aquests últims mesos dels nens cristall. Doncs estan començant a néixer o aparèixer en quantitats significatives a tots els racons dels països del món. Ara us vull donar alguns consells que ajudaran els pares dels nous nens a criar-los sense l'agreujant que posaran aquests nens en risc de dany psicològic. No desitjo crear perspectives atemoritzants amb aquestes paraules, però hi ha un risc real que això passi si el nostre enteniment no s'eleva cap a les necessitats especials que ells tenen. Així com els nens índics van ser un nou concepte evolutiu amb necessitats especials, ara també ho són els nens etiquetats com a cristalls. Però la gran diferència entre els dos és que els cristall no són tan forts física i mentalment com els índics, que van ser anomenats trencadors de sistemes, i com a tals van ser programats per crear violència on estigués justificat i per provar els límits allà on n'hi havia, pel que necessitaven ser robustos i caòtics. Els cristalls, en canvi, com us deia, són els pacificadors i estan dissenyats per liderar a través de l'exemple. Per això, els seus atributs seran d'una naturalesa pacífica i gentil. Ells no provaran límits al grau en què ho fan els índics, però es defensaran a si mateixos i els assumptes per als quals s'apassionen. Aquesta paraula, passió, és del que es tracten ells. Una gran passió per la vida i l'amor, una passió per la justícia i el joc net, i una passió per la veritat. Aquestes són les seves característiques més importants. L'inconvenient, però, és que ells no són tan forts física i mentalment. Són intel·ligents, no hi ha dubte sobre això, però no poden lluitar amb atacs psicològics i amb violència física es deixen dominar, encara que poden ser poderosos enemics si se'ls porta fins a aquest punt. L'etiqueta de cristall, en realitat, es refereix al fet que són éssers crístics. Això com Jesús a la religió catòlica era un ésser crístic o Buda a la Índia. Ells tenen com a dret de naixement el potencial per fer totes aquestes coses que Jesús era capaç de fer i més. Aquest és el seu potencial i el seu impediment. Afortunadament, l'impediment només es manifestarà com a tal si les circumstàncies de la seva vida el dicten, o si ells trien que sigui així. Han evolucionat per a utilitzar aquest potencial i per portar la humanitat de retorn.